Sovint, les veritats més grosses es revelen en pocs segons, en qüestió de minuts, en el temps que es triga a treure a passejar el gos i tornar a casa. Per segona vegada, en el test d'embaràs va aparèixer la petita ratlla horitzontal, tímida, com la línia rosa i fina entre el cel i el mar que anuncia l'aurora, com el sí acoquinat d'una núvia a l'altar. I ja va estar. El canvi sempre quedaria associat a aquelles imatges circumstancials. No plovia, però havia plogut. L'olor àcida de la salsa de tomàquet que feia tot el pis. La taula a mig parar per als amics. Rere les orelles, tatuades, les estrelles.
Marta Orriols, molt bon dia i molt bon Sant Jordi.
Hola, bon dia.
El mes d'octubre passat vas publicar Dolça introducció al caos, el teu tercer llibre, però la segona novel·la. En aquest cas planteges la situació d'una parella jove, heterosexual, on ella, que es diu Marta, queda embarassada i no vol tenir el fill, i en canvi ell, que és el Dani, sí. Per començar ja de ple, què et va interessar d'aquesta situació per parlar-ne en aquest llibre?
Doncs, diverses coses, però principalment m'interessava molt el tema de les decisions que prenem a la vida, no? De com, d'alguna manera, quan prenem una decisió estem deixant enrere una altra cosa que podríem haver estat, no? I llavors estàs tirant d'aquest fil i posant-hi una mica la disruptiva de la maternitat, no? Com la maternitat avui en dia, sobretot, pot alterar molt, doncs, totes les, els plans que tenen les dones, no? Altres plans que no siguin els personals o la pròpia maternitat. Vaig voler, doncs, posar aquesta situació, aquests dos personatges, una mica en una situació límit i començar a escriure la història.
Clar, una decisió que gairebé apareix a les primeres 10 pàgines, no?
Sí, a mi m'agrada fer això, posar una mica ja el conflicte d'entrada, que sàpigues de què passa, no? I que a partir d'aquí m'agradava molt la idea de plantejar la novel·la com una conversa llarga, no? Entre dues persones i entre ells mateixos, no? Aquesta cosa de que els personatges es quedessin molt a les soles amb ells per poder anar estirant el fil de qui són, no? Del seu passat i com aquest passat també acaba dibuixant una mica la personalitat que tenen avui en dia, no?
En aquestes diferents converses que tenen els protagonistes, també converses, diguéssim, una mica interiors, amb ells mateixos, es posen de manifest tots aquests dubtes que van apareixent a l'hora de tenir un fill i prendre aquesta decisió o no. Tu creus que és diferent ara el caos que genera tenir un fill amb la precarietat laboral que tenen els joves, la inestabilitat i tot plegat, que fa uns anys ha canviat això?
Sí, totalment. A veure, jo crec que actualment la situació ha canviat a pitjor, no? Jo pertanyo a una generació posterior a la dels protagonistes, ells estan a la trentena, i la meva generació, que som els nascuts als 75, més o menys, tampoc és que tinguéssim un futur molt gloriós en aquest aspecte, no? Bueno, ens va tocar, els que ens hem creure que estudiant tindríem un futur assegurat i hem acabat tots fent coses que potser ni ens esperàvem, no?, una mica. Però crec que encara vam ser l'última generació que vam poder accedir a un mínim, a una estabilitat mínima, no?, a vivenda, a habitatges, i que encara ens plantejàvem les coses pels fills com que tocava una mica, no? Anàvem més arrossegats més per les convencions socials. Jo crec que la generació d'ara, i això crec que és una cosa positiva per ells, no? És que tenen la seva pròpia personalitat molt més desenvolupada, en aquest sentit són més lliures, no? Les convencions queden molt més enrere, però és veritat que el context social, polític, institucional és de crisi absolut, no? I això ho vaig escriure abans de la pandèmia, no? Ara ja, pobres, encara és més desastrós tot plegat.
És tot una altra ja situació, no? Però vull dir, vas escollir una parella jove ara, o sigui, de 30 anys ara, per algun motiu en concret, per parlar d'això, de que els conflictes són diferents?
Sí, jo crec que realment, si jo, és la pregunta que jo em feia quan vaig començar a escriure la història, no? Si jo em trobés en aquest punt de decidir si vull o no vull tenir fills, i això independentment de que siguis home o dona, crec que el context em limitaria molt. Segur que m'ho faria pensar molt més, no? Crec que les condicions són molt més negatives ara, no? I a més hi ha, bueno, no sé, crec que hi ha un punt d'optimisme que la gent que decideix tenir fills realment són optimistes, no? I que està molt bé, evidentment, el món ha de seguir, no? però que hi ha un optimisme que jo potser no tinc, no? Que m'ho repensaria moltíssim, sobretot pel context, no? La precarietat i el que tardes en poder a tenir una estabilitat ara en la que dintre dels seus plans hi capiguen això, doncs noves personetes, no? Aquí alimentar i donar un futur i uns estudis i tot el que suposa tenir fills, no?
Un altre dels temes del llibre és el sentiment de culpa que té la protagonista, la Marta, que està embarassada i no vol tenir el fill. Volies posar de relleu també aquesta moralitat que encara envolta l'embaràs, tot el tema de l'avortament, o és un tema que surt, sí, diguéssim, sense voler-ho?
Bueno, jo és que quan començo a escriure tampoc sé massa de què vull parlar, no? El que passa és que quan has publicat el llibre queda com classificat en uns temes, però jo el que volia expressar realment és com això, com la nostra determinació en certes coses que pensem que tenim molt, molt clares per com ens han educat, per tot el que hem anat sentint a mesura que hem anat entrant al món adult, a vegades, inesperadament, no? Doncs per coses que no t'esperes, com aquest embaràs inesperat en el cas de la Marta, acaben alterant totes aquestes seguretats que tu tenies, no? Ell el que es troba és que és una persona que té molt clar que de moment no té aquest desig de maternitat i per tant no entra en els seus plans, no? És una dona absolutament volcada en la fotografia, en els futurs que li poden esperar fora, en els èxits que pot trobar a Berlín i per tant el seu cap i la seva il·lusió i el seu desig és una altra cosa, no? Llavors aquesta esquerda que s'obre i li desfà tot això la fa posar molt en dubte perquè evidentment ella no volia ser mare, ho tenia clar, però ara que està embarassada, doncs evidentment les coses no són mai blanc o negres, no? Llavors a mi m'agrada molt arrossegar-me per aquesta gamma de grisos quan escric i que crec que són totes aquestes vulnerabilitats i totes aquestes pors que tots arrosseguem, no?, d'alguna manera, i bueno, ho poso amb la veu dels personatges, bàsicament.
Sí, aquestes vulnerabilitats i pors o el canvi que provoca tenir un fill també és més accentuat ara, o sigui, amb els joves d'ara, que no pas abans?
Doncs no ho sé, jo crec que en el fons no, el que passa que ara jo crec que hi ha més, al contrari, jo crec que ara hi ha molts més refaents, no? Hi ha moltes més experiències explicades del que suposa tenir fills, no? I abans era, com comentava abans, era més una cosa que era una convenció més, no? Una convenció social més, un costum gairebé, no? Els fills es tenien perquè tocava tenir-ne, no? I era com el que tocava per lògica, no? Estudiaves, et casaves, tenies fills. Ara, per sort, jo crec que les generacions d'ara es poden vestir molt més a l'hora de prendre decisions, no? Poden estar molt més preparats i saber moltes més coses, no? Sembla una tonteria, però evidentment tothom sap què suposa tenir fills, però en canvi la mateixa maternitat, per exemple, ara s'explica des de totes les òptiques possibles, no? S'expliquen les coses bones, però sobretot s'expliquen aquelles experiències no dolentes, simplement reals, no? Llavors, tota aquella mitificació del que suposa tenir un fill, i aquí sí que em refereixo més en l'aspecte femení, doncs jo crec que és molt bo que la gent d'ara pugui valorar-ho realment a partir de les experiències dels altres, no? Abans, bueno, era una cosa que es feia i te la venien com una cosa molt dolça i prou, no? Que ho és de dolça, però té una altra cara que ningú t'explica, no? I sobretot per la dona, doncs marca un abans i un després de la persona que era, no? Passes a ser mare i trobar un forat per continuar sent la persona que tu eres amb totes les teves ambicions personals, laborals, professionals, costa molt.
És un dels motius pels quals la protagonista no vol tenir un fill, aquest continuar amb la seva carrera professional, segurament n'hi ha altres, eh? Però en la primera novel·la, el d'Aprendre a parlar amb les plantes, també hi havia una protagonista que tampoc volia tenir fills, ni en tenia. Vols tancar o encara costa trencar amb aquesta idea naturalitzada de dona, guió, mare?
Sí, jo crec que és important que en el món de la literatura, bueno, en el món de la ficció, també en el cinema, en les sèries, tot arreu, les dones cada vegada es retratin d'una manera més real, no? Jo crec que trencar clixés és importantíssim, tant masculins com femenins, però sobretot els femenins, perquè sí que és veritat que els personatges masculins han estat reflectits en la literatura de moltes maneres, no? El personatge femení sempre ha quedat com molt tancat en l'àmbit domèstic, a la dona enamorada, a la novel·la romàntica, i llavors crec que és important que, encara que sigui a través de personatges ficticis, les dones es mostrin molt reals, no? I amb totes les seves, això, les seves ambicions i les coses que no volen, no? I aquest no voler una maternitat, jo crec que és important que deixi de ser vist com una cosa negativa, no? Abans em comentaves si la moralitat i el tema de l'avortament, jo crec que sí, que realment encara està tot molt envoltat de, sí, som un país on l'avortament és absolutament legal, però la dona que avorta voluntàriament jo crec que encara queda absolutament rodejada de pors i de culpabilitat, no? Perquè l'entorn no l'acompanya, no? Si hi ha d'haver com una justificació el no voler tenir fills encara, no?
Per parlar d'ell, del Dani, que sí que vol ser pare ell, però es troba amb aquesta situació que, clar, tampoc pot forçar, i és conscient de la seva parella de tenir el fill. Vull dir, al capdavall és ella qui ha de decidir-ho, no? Per tant, hi ha molta tensió amb aquest personatge, del que ell vol, del que ell també necessita, del que no pot forçar...
Clar. Sí, sí, podia haver invertit els papers perquè pot passar de les dues maneres. És clar, el que passa que m'interessava més posar que ell fos el que sí que em volia. D'entrada és una cosa que ell ni es planteja, també li ve com molt de sobte, no? Però se n'adona també que és una mancança que ell té, no? No ha tingut pare i per tant li vindria molt de gust provar de ser ell pare, que li sembla que d'aquesta manera podrà omplir un buit que té, no? Que això també és alguna cosa molt recurrent que fem i que potser és un error, no? Projectar en els fills el lloc que nosaltres no hem tingut, no? I m'interessava fer-ho així també per això, no? el que et comentava de trencar clixés, no? Per a mi, molts lectors m'han agraït, lectors homes m'han agraït que el personatge del Dani fos un home normal, no real, perquè jo crec que també passa al contrari, no? Que si et reflecteixes a la literatura o en el cinema, el paper de l'home sempre és una altra cosa, no? I quan toca el tema de la paternitat, l'aborda d'una manera com molt grandiloquent i com, no sé, una cosa que va lligada a la seva projecció com a persona, no? No aterra amb les coses realment físiques, com sempre passa quan es representa una mare, per exemple, no? En ficció. Llavors el Dani em servia com de contrapès per un cantó, bueno, per poder això, no? Tenir dues visions o dues, no rivalitats, però dues contrarietats d'un mateix conflicte, poder veure les dues cares, no? La Marta, amb aquests dubtes i tirant cap al no, no? I el Dani doncs, també tenia els dubtes, però en canvi ell va cap al sí. No?
Sí, a la novel·la ho divideixes fins i tot gairebé físicament, no? En dos parts, una que ens centrem en ell i una que ens centrem en ella. Per què decideixes fer aquesta separació i no barrejar-ho una mica més?
Doncs la veritat és que vaig començar a escriure la novel·la només des del punt de vista del Dani, no? Volia acabar parlant del mateix i que la Marta tingués un pes important, evidentment, és la seva parella i d'aquí naixia, de la Marta naixia el conflicte, però volia, no sé, primer vaig provar com per posar-me un repte com a l'hora d'escriure, diguéssim, posar-me la pell d'un personatge masculí, no? Pensava que podia o havia de ser capaç de poder-ho fer, no?, com a escriptora. I no m'hi sentia incòmoda del tot, però el que sí que m'adonava és que a mesura que anava avançant la història, la Marta mereixia tenir una veu més potent dins la història, no? Perquè si no tot el que ella acabés pensant o opinant, els lectors només ho podrien saber a través de la visió del Dani, no? D'una visió masculina. I jo crec que va ser més una cosa d'això, d'anar escrivint la història i adonar-me que realment és una oportunitat, un llibre, per això, per anar posant temes sobre la taula, com el que et comentava abans, no? De que poder reflectir personatges femenins també amb tota la seva, bueno, realitat o esplendor, com li vulguis dir.
El títol de la novel·la ve d'una cançó d'Extremoduro, ho dius al principi amb una nota, Dulce introducción al caos. Crec que et va agradar només com a bon resum del concepte del llibre o hi ha alguna cosa més per escollir aquesta cançó i aquest títol?
Bueno, és una cançó que sempre m'ha agradat molt, eh? El que passa que és veritat que quan buscava el títol, que és una cosa que sempre em costa moltíssim i ho deixo pel final, sí que volia que aquest títol jugués una mica amb aquesta idea de dolçor, de tots els començaments, no? De quan les coses sempre van bé, no? I no hi ha problemes grossos, i de cop i volta hi ha una nota, no? Que d'amargura o una cosa, un trencament que fa que, bueno, que es deixi anar, es deslliuri aquest caos, no? Una mica. I suposo que per aquestes coses que passen quan escrius, no? Que el cervell va connectant coses, tenia el títol de la cançó al cap i vaig pensar que sí, que abraçava molt bé tota la història. És veritat que no tenen massa a veure el que diu la lletra de la cançó amb el contingut del llibre, però sí que d'alguna manera em semblava una bona targeta de presentació. Crec que amb el títol és una miqueta això, on declares tu una mica les intencions del que el lector podrà trobar dintre, no? I sí que hi ha aquesta dolçor d'una parella que comença, que està bé, o que les coses es van posant al seu lloc, no? Que cada vegada són més estables com a parella, però un fet inesperat, doncs això, els porta al caos, no? Ni que sigui mental.
Sí, sí, sí. Després de l'èxit de la primera novel·la, L'aprendre a parlar amb les plantes, hi ha més pressió a l'hora de tornar a arrencar un llibre nou? Com us ho plantegeu, això?
Bueno, en el meu cas jo crec que sí, reconec que sí al principi, molt al principi, quan començava a escriure, hi era aquesta pressió, hi era fins al punt d'haver-me de dir, bueno, prou, no hi pensis més, no?, del que podran pensar, de l'altre ha anat tan bé, perquè ha anat tan bé, perquè no ho saps, perquè va bé un llibre, no?, a vegades és el boca orella, no, són molts factors, llavors pensava, si m'aturo tant a pensar com haig d'escriure, com haig d'agradar al públic, no em sortirà segur res igual que l'altra vegada, no? O sigui que em vaig haver de forçar molt a no pensar en això, no? En voler escriure bé, bàsicament, i deixar l'èxit de l'altra novel·la en un racó i no pensaré gens.
És que, si no, el bloqueig deu ser bastant important,
eh? És bastant important, sí, perquè penses, bueno, a qui vols agradar, no? No, l'altra novel·la i el llibre de contes anterior, quan els escrivies, no pretenies agradar a ningú, simplement era per gaudir de l'estona d'escriure, no?, i voler-ho fer bé, no? Aleshores, però clar, representa que tu mateixa m'havia posat jo el llistó molt alt, no?, amb la novel·la aquesta, bueno, jo sense fer-ho expressament, però sí, és una novel·la que havia guanyat premis, que va fer com molt soroll perquè es va traduir a molts idiomes i aleshores sonava molt i a mi aquest èxit em va agafar com molt d'una manera molt inesperada. Llavors vaig deixar tot aquest soroll fora, no vaig voler hi pensar més i vaig, bueno, centrar-me en l'escriptura de l'altre i ja està. I jo crec que ho vaig aconseguir, que no de fet no... Encara ara em costa a mi creure que els meus llibres estiguin anant tan bé. Intento no pensar en tot això de l'èxit i això, perquè penso que de la mateixa manera que un dia hi et ve, no?, es pot acabar i ja està.
Esperem que no, esperem que no. Per acabar, m'agradaria parlar d'un tema que va una mica més enllà de la teva professió, però que segur que tens present com a escriptor. És en l'edició del llibre, que no sé si genera algun tipus de satisfacció veure un llibre teu tan ben editat com fa Periscopi, que cuida molt tot el tema formal, d'imatge i tot plegat. No sé si...
Home, i tant. Sí, és essencial, de fet, no? Perquè és tot el procés de treball. Ells hi són sempre, no? I és, evidentment, com a editor, que jo crec que editors com els de Periscopi en queden poquets, no? Aquests editors que encara, bueno, es puguin asseure amb tu i et puguin aconsellar, no? I que et donin la llibertat de que agafis o no agafis els seus consells, però que t'ho mirin tot amb tanta cura, tot el procés, perquè al final també hi ha el dissenyador, no?, que s'ha llegit el llibre i per tant fa una proposta i és gairebé aquestes cobertes que fan que són com un vestit fet a mida, no?, per la teva història, o sigui que cuiden el detall tots els correctors, tota la gent que hi treballa, no?, i tot el procés del llibre, la veritat és que es nota. Jo crec que després els lectors ho noten, no ho dic només pel meu llibre, ho dic perquè Periscopi, per exemple, aquestes editorials que cuiden tant els detalls, jo crec que es fan un públic, no?, que ja esperen els llibres perquè saben que els agradarà més o menys el que llegeixen, però serà una cosa que feta amb molt de valor, no?, i amb molta estima.
Sí, tant i tant. És d'agrair tenir edicions editorials independents tan... que treballin tan bé ara mateix a Catalunya. Mm-hmm. Per acabar, ja està, ara sí, a mode d'atracament, alguna recomanació per aquest Sant Jordi i ho deixem aquí.
A veure, a mi recomanar em costa molt perquè jo crec que sense saber els gustos de ningú,
sí
que puc dir, mira, un parell de llibres que m'he llegit fa molt poquet, un del Raül Garriga Saiz, que es diu País Barroc, és un llibre molt breu però m'ha agradat moltíssim, no m'ho esperava pas, i m'estic llegint ara mateix un llibre que estic a les últimes pàgines però és que m'està agradant tant que el diré, es diu Los nombres propios i és d'una autora madrilenya que es diu Marta Jiménez Serrano, que em sembla que hi ha una altra Marta Jiménez, però, o sigui, que no la confonguem, Los nombres propios.
Perfecte, doncs queden anotats pels despistats d'última hora. Doncs
molt
Marta
bé.
Oriols, moltes gràcies per haver-nos vingut a presentar el llibre i molta sort aquest Sant Jordi.
Molt bé, moltes gràcies.